Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat. A aquesta hora, la vicepresidenta del govern espanyol en funcions ha reiterat avui, adreçant-se al nou govern de Catalunya, que no permetrà que cometi cap il·legalitat. En aquest sentit, Soraya Sáenz de Santamaría ha afegit que els serveis jurídics del govern espanyol estan estudiant la legalitat sobre la fórmula amb què va prometre el càrrec Carles Puigdemont i que també han demanat des de l'executiu un informe jurídic per la Conselleria d'Exteriors. Sáenz de Santamaría ha admès que no hi ha hagut contactes amb el nou president de la Generalitat i ha demanat a Carles Puigdemont que s'ajusti a la legalitat. En aquest sentit, ha recordat que el president espanyol Mariano Rajoy va ser molt clar quan li va demanar que compleixi la llei i la Constitució i que respecti la voluntat del conjunt dels catalans. Canviem de qüestió. El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha citat a declarar com a investigat el que fins ara es coneixia com a imputat, l'alcalde de la ciutat, el socialista Josep Fèlix Ballesteros. L'alcalde haurà de declarar davant el jutge el 26 de gener. S'investigués si es van fer de manera fraudulenta els contractes públics sense publicitar a l'empresa Inipro. Se la va contractar per fer informes d'estrangeria. Josep Fèlix Ballesteros ha justificat la signatura de les factures aquest migdia per evitar un dany major. Ballesteros ha explicat que la feina ja estava feta i que si no s'assignava el pagament, l'administració podia incórrer en un delicte d'enriquiment il·legal. Va denunciar aquests possibles delictes la CUP, concretament delictes de prevaricació, suborn i alteració de preus en concursos públics. També us expliquem que l'índex de preus al consum a Catalunya s'ha situat en acabar l'any 2015 en una taxa de creixement interanual del 0,3% segons les dades definitives publicades avui per l'Institut d'Estadística. Al conjunt d'Espanya els preus van tancar l'any sense variació, el 0% per primer cop en aquesta sèrie històrica. D'aquesta manera, l'evolució dels preus a Catalunya allunya el perill de deflació. I l'Audiència Provincial de Madrid ha decidit reobrir el cas de la destrucció dels discos durs dels ordinadors que utilitzava l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i que estaven custodiats a la seu del Partit Popular. Fonts jurídiques han informat que el tribunal ha ordenat reobrir la investigació i després d'haver estimat els recursos presentats per Esquerra Unida, l'Associació Justícia i Societat, Verds i UPyD contra la decisió del sobreseïment provisional de la causa que va acordar el jutjat de Madrid. El tribunal considera que la decisió de sobreseïment de la causa es va adoptar sense haver practicat cap diligència d'investigació. I avui s'inicia la Marató 2.0 de donants de sang de Catalunya, la campanya de donacions més gran de l'any. L'any passat el tret de sortida el va donar a la Torre Agbar, però aquest any el punt neuràlgic és la plaça de Catalunya de Barcelona. La campanya té el lema «La sort de donar sang» i pretén remuntar la caiguda de reserves de sang provocada per les festes nadalenques. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel.
Aconsegueix el calendari 2016 de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics. Un calendari de paret dedicat íntegrament a l'any Ramon Llull, amb imatges i textos del Desconhort, Vida de Mestre Ramon i llibre de Mique Amat, entre d'altres. Compra'l personalment a la seu de Ràdio Estel per 5 euros o demana'l per correu postal per 7 euros al 93 409 27 70 i a radioestel.cat.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra, bona tarda a la Vall d'Aran. Avui és divendres, dia 15 de gener de l'any 2016. És dir, que ja portem dues setmanes d'any. I, naturalment, amb gran satisfacció, ens trobem una vegada més a Ràdio Estel, perquè ens agrada molt estar amb tu. I per començar, Lluís Torrelles, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients, estimat Lluís, a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771. I anem amb el cinema, els llibres i el teatre. Bona tarda, Miguel. Fernando Ruiz de Villalobos, com estàs?
Hola, Lluís, bona tarda. Bé, molt encantat d'estar aquí amb tu. I comencem, si et sembla, amb lo tradicional. Els premis, aquesta ocasió, seran dos DVDs, Navidades en Julio i Persiguiendo Sueños, dos pel·lícules molt diferents, però molt atractives, que podem sortejar o donar al guanyador per gentilesa de Sherlock Holmes Video. I llavors la pregunta és molt fàcil, i la pregunta és la següent.
Vinga, anem a veure.
Ja la saps, eh? Qui és el protagonista de la pel·lícula El puente de los espías, de Steven Spielberg? És la darrera pel·lícula d'aquest famós director nord-americà que todavía es pot veure en cartell. S'ha de dir el nom d'aquest actor.
Vinga.
Recordem els telèfons.
93-409-2771 i 93-409-2772. Qui és el protagonista de la pel·lícula El puente de los espías, de Steven Spielberg, encara a cartell? 93...
No, encara està en la cartellera.
Això sí, mateix. Senyor. 93-409-2771 i 93-409-2772. No és una pregunta massa complicada,
Jo penso que és molt fàcil, perquè, vull dir, s'han fet promocions, aunque no els hagi vist, una pel·lícula molt coneguda i que s'han fet molts passes molts tràilers a les televisions, s'ha fet molta crítica, han sortit cartells, etc etc. Em sembla que tenim trucada ja?
Sí.
Sí? Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb qui parlem, sisplau?
Margarita.
Hola, Margarita. D'on truques?
Hola, de Barcelona.
Barcelona, quin barri?
De Sant Martí.
Sant Martí. Molt bueno, bé. Vostè sí que sap qui és l'actor d'aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula d'espies, a més basada en fets reals.
Sí, el Tom Hanks.
Tom Hanks, molt bé, molt bé, molt bé, sí. Margarita.
La vam veure aquest dia, està bé.
Pues, està bé, eh? Que sí,
sí,
la película va passar bé. És interessant perquè toca un tema que en el seu moment, vostè no sé si és jove, però en el seu moment va sortir molts als diaris, lo del pilot aquest, que va ser apressat a la Unió Soviètica, a l'espia, tot allò, i la pel·lícula està molt bé. Potser és de les millors últimes de l'Steven Spielberg. Pues me n'alegro. Pues he guanyat aquests dos DVD, Navidades en Julio i Persiguiendo Sueños. Gràcies, Margarita.
Moltes gràcies.
A vostè, bona tarda. Adéu-siau.
Adéu.
Doncs, Miguel, si et sembla, anem a la publicitat i després continuem
després
amb les estrenes.
Ja notícies.
Notícies,
perquè
abans.
Perquè és una setmana cargada de notícies cinematogràfiques. Unes
Home.
Bones i altres dolentes.
Òscars, Globos d'Oro i... Tu diràs.
Moltes coses.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no has anat de viatge perquè la teva economia no t'ho permet? A Viatges Loreto t'oferim la solució, perquè volem que gaudeixis recorrent el món. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs, fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Volem que coneguis el preu total del teu viatge des del principi. A més, en el preu està inclòs el transport, els guies, les entrades a museus, els espectacles, el règim en pensió completa, assegurances de viatge i excursions, perquè t'ho volem posar fàcil. I el millor de tot, també t'oferim finançament per viatges de més de 200 euros fins a 6 mesos sense interessos. Què estàs esperant? Truca'ns al 902-0202-85, 902-0202-85, o visita'ns a www.viajesloreto.com.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
I ara també, com tots els dies, hem escoltat els consells del doctor Gaspar Alomar Serrallach. Doctor, quan vostè vulgui.
Avui us vull parlar de quan cal fer un chequeo. Un chequeo és necessari perquè ens permet arribar a un diagnòstic abans de que ens hi trobem el problema. Un chequeo cal fer-lo en unes etapes de la vida amb molta profunditat. Sí que una vegada a l'any és aconsellable mirar alguns paràmetres de l'anàlisi de sang. Bé, tots recordem el colesterol. Però en tenim que fer una mica més. I de tant en tant hem de recordar que a partir d'unes edats s'han de mirar, per exemple, en el cas de les dones, a partir dels 50 anys, la mamografia és inevitable, es té que fer. Tenim que fer aquesta prevenció del càncer de mama. Els homes, a partir dels 55 anys, també, a més, hem de fer la prevenció del càncer de colon. Recordeu, cal fer una colonoscòpia. I més endavant, hem de fer els exàmens de pròstata a partir dels 60. Aquestes són unes edats, dels 45 als 60 anys, que hem de tenir molt de compte amb la nostra salut.
Moltes gràcies, doctor Alomar Serrallach.
Tres aplaudiments, sevillana, un mico que està pels ulls i paleta de colors. La Joana avui ve a pintura.
A la Fundació Bancària La Caixa fa 100 anys que treballem pel benestar de la gent gran.
És el moment de compartir el nostre temps per viure.
Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Passen 13 minuts de les 5 de la tarda i continuem aquí. Estem amb tu, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Miguel, anem a parlar dels Globus d'Or? Doncs
pues parlem primer de les males notícies. Mira, aquesta setmana hi ha hagut dues males notícies, a més d'altres, dins del món del cinema. I bones notícies perquè ja saps que el mes de gener ja comença la buixeria dels premis, comencen també els festivals, al febrer això comença mateix. Berlín, després ja van tots, Berlín, Venècia, Caen, Cannes, Sant Sebastià, Sitges, vull dir, tot, Valladolid, tots els festivals. Però, vull dir, jo voldria fer un petit recordatori del David Bowie, no com a cantant ni la seva importància dins del món de la música, que suposo que ja es va fer des d'aquest mateix micròfon el dilluns, després de la seva mort, aquest diumenge passat, el dia 10, però recordar que tenia 69 anys, que va morir de càncer, i que va fer també una carrera important dins del cinema. Recordem que ell va ser, la seva primera obra va ser L'home que caigui a la Tierra, una pel·lícula molt curiosa de l'any 76. Després, pel·lícules importants on feia personatges. Ell havia aparegut també en moltes pel·lícules fent d'ell mateix, però fent personatges, cal recordar Gigolo, Jo, Cristina F., on sortia ell mateix, L'Ànsia, i sobretot Feliz Navidad, Mr. Lawrence, que potser és la seva millor interpretació, la més recordada. Sense oblidar, pues, el seu paper de Pontius Pilatos a L'última tentació de Cristo, aquella dura pel·lícula de Mel Gibson, dirigida per Mel Gibson. Per tant, va fer també de Andy Warhol en Basquiat, o sigui, una carrera cinematràfica bastant important, molt paral·lela a aquesta, diguem, obra musical que era molt camaleònica, també les seves interpretacions dins del cinema era molt camaleònic. I després també l'amor, també als 69 anys i també de càncer, és dur en aquests moments aquesta edat i aquesta malaltia, de l'actor britànic Alan Rickman. Recordem que Alan Rickman ara és molt popular, potser, per la gent jove, perquè és el famós professor Severus de la saga Harry Potter, però és un actor d'una, diguem, d'una tradició teatral anglesa, perquè es va formar en el teatre de la Royal Shakespeare Company. Això sempre marca molt la dimensió d'un actor a nivell de capacitat interpretativa, i recordem que ha fet pues, pel·lícules molt interessants. A Hollywood, curiosament, lo van encasillar una mica com el villano. Recordem que va fer ja el dolent a la pel·lícula La jungla de cristal, que s'enfrontava al Bruce Willis. Després ha fet del xèrif de Nottingham en Robin Hood, El príncipe de los ladrones, que era també un paper molt important, també fent de dolent. Però també cal recordar que va ser la parella perfecta de la Emma Thompson en Love Actuality, i que també va fer un important paper a l'adaptació de Sentido y sensibilidad. Per tant, un amor també inesperada. Se sabia que estava malalt, però no que aquest tema fos tan ràpid. I, per tant, un recordatori a aquests dos grans personatges que ha donat al món del cinema. I ara, si et sembla, les bones notícies.
Vinga.
I són els festivals i els premis. S'han fet ja el dia 10 també es van fer els premis cinematogràfics José María Forqué, era l'edició número 21, i com era molt... estava cantat, vaja, Truman, de Cesc Gai, que recordeu que va estar aquí amb nosaltres parlant de Truman, va guanyar la pel·lícula com a millor pel·lícula, i com a millor actor el seu gran protagonista, Ricardo Darín. I en quant al premi a la millor actriu va ser per Natàlia de Molina pel seu treball en la pel·lícula Techo y comida. Això seria potser el més important d'un lliurament de premis, que van tindre també un premi especial com a productor pel Santiago Segura. I parlem ja de lo que han estat els premis Globus d'Or. Com saps, els Globus d'Or són pràcticament l'antesala dels Oscars, que justament avui s'han fet públics les nominacions. Recordem, els premis més importants dels Globus d'Or, que és l'edició número 73, han estat la millor pel·lícula, drama, perquè aquí es fan dues categories, drama i comèdia o musical. Pel drama ha estat El Renacido, que és la darrera pel·lícula de González Iñárritu, el famós director que l'any passat ja va guanyar un Òscar. La millor pel·lícula com a comèdia o musical, Per a Marte. A mi em fa gràcia que una pel·lícula, en certa mida, de ciència-ficció es posi dins de comèdia o musical. Jo penso que més el que viu el personatge de Marte és un drama,
perquè
vol sobreviure en un planeta absolutament sol, en un planeta absolutament perillós. El millor director ha estat per Alejandro González Iñárritu, el millor actor principal per Leonardo DiCaprio, la millor actriu principal per Brie Larson, el millor actor principal per comèdia o musical, Matt Damon, el protagonista de Marte, la millor actriu principal per a comèdia o musical, Jennifer Lawrence, que és la protagonista de Hoy, pel·lícula de la qual va parlar la setmana passada, i, per exemple, Silver Stallone ha estat el millor actor de repartiment, la Kate Winslet, la millor actriu de repartiment per la pel·lícula dedicada a Hobbs, i el millor guió ha estat per Aaron Sorkin, també per la pel·lícula dedicada a aquest personatge, l'Steve Hobbs, que és una pel·lícula molt interessant. I destacar també que la pel·lícula, la banda sonora original que ha guanyat el premi Globus d'Or ha estat pel Ennio Morricone, justament per la pel·lícula que avui s'estrena i de la que parlarem en un moment. I dir també que la millor pel·lícula de parlar no anglès ha estat per El hijo de Saúl, que és una altra estrena de les que avui se fan, però que no he pogut veure i, per tant, no podré parlar dins d'aquestes 5 estrenes que s'han fet avui divendres. I passem ja a les nominacions dels Oscars. Cal dir que la gran pel·lícula amb més nominacions està la pel·lícula que dèiem abans, El Renacido, de Alejandro González Iñárritu, con 12 nominacions. I en segon lloc, que és el que a mi em frapa molt, perquè jo la veritat és que no ho puc entendre, que estigui Mad Max, El Fury en la carretera, que té també nominacions. Jo no ho comprenc, perquè, no sé, a mi em sembla una pel·lícula, no sé, d'aventures, d'acció, de molts efectes especials. No sé si tu l'has vist. No.
L'he vista.
Jo no sé què et sembla a tu, però a mi em sembla una pel·lícula que no sé si està per estar nominada, no?, amb moltes nominacions.
Però, amb moltes no, però nominades sí, amb moltes tampoc.
Bueno, cal dir que la de González Iñárritu està nominada, pues, a, diguem, a tot lo millor. Millor pel·lícula, millor actor, millor director, millor actor de repartiment, Tom Hardy, millor fotografia, muntatge, disseny de producció, efectes visuals, etc, etc, i, evidentment, la direcció. Per tant, aquestes serien les més importants dels Oscars, que jo, si et sembla, i ja ho comentarem, i aniré més o menys analitzant al llarg de tots els programes d'aquest divendres per arribar al lliurament del proper dia 28 de febrer, que és quan es sabran els guanyadors d'aquesta edició, que és la número 81. Per tant, això és tot sobre el tema de les notícies bones que han estat els guardons o les nominacions que s'han fet ja de determinades pel·lícules.
Unes quantes. Anem amb les estrenes?
Anem a les estrenes.
¿Qué hace que un hombre desafíe esta ventisca y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé. Les sorprendería lo que un hombre es capaz de hacer. Se lo está imaginando, ¿eh? ¿Tiene sitio para uno más?
No me entusiasma compartir diligencia.
Un tipo confiado, ¿eh?
No mucho. De ninguna manera voy a pasar un par de noches bajo el mismo techo que alguien que no sé quién es, así que... ¿Quién es?
Bé, aquests diàlegs tan forts i aquest so tan meravellós que és la música d'Ennio Morricone, com deia abans, guanyadora del Globus d'Or i, evidentment, també nominada als Oscars, pertany a la darrera pel·lícula d'un director amb un segell de personalitat impecable, que és el Quentin Tarantino. El seu títol, Los odiosos 8. A veure, per què aquest títol? S'ha d'analitzar tot des del començament per entendre les coses. I és la 8a pel·lícula del senyor Tarantino i els personatges que surten són 8.
Apa.
Amb la qual jugo una mica amb aquest concepte i són 8 personatges odiosos tots. Us vull dir. Per tant, el títol té molt que veure. Suposo que ell també feia broma amb el fet de que sigui la seva 8a pel·lícula, de que li costava fer-la, no? Era una pel·lícula odiosa, allò. Quan estàs ficat amb el cinema, ja ho saps tu perfectament que estàs jugant-te en el món del cinema, els directors i els mateixos protagonistes o actors arriba un moment de tant treballar aquest tema que l'odien, no?
Sí.
A mi em sembla una pel·lícula magnífica. A veure, és una pel·lícula purament Tarantino, que continua utilitzant el gènere del western, com va fer con Django, i que evidentment el que no li agrada les morts, la violència, els trets,
la sang,
però és una pel·lícula molt curiosa perquè en certa mida barreja diferents temes. Per exemple, tota una primera part, per mi, que passa amb una diligència d'aquelles típiques de l'Oest, la pel·lícula transcorreix 3 o 4 anys després de la Guerra de Secessió, és a dir, està calent encara todavía el conflicte nord-sur, i és la història de dos cazarrecompenses que, vull dir, que cadascú porta uns prisioners. Ell porta una dona, el personatge, diguem, protagonista per mi seria el Samuel L. Jackson, porta una dona que és una criminal, paper que interpreta molt bé, magníficament, una actriu que aquí està pràcticament desconeguda per la caracterització, que és Jennifer Jason Leigh, i es troba amb el personatge que interpreta Ken Russell, que és el que porta aquesta senyora, i ell porta uns morts, que són uns d'aquests que busquen, que han agafat i que bé, vol cobrar la recompensa. I a partir d'aquí, la meva impressió d'aquesta primera part és un homenatge a la diligència de Sean Ford, perquè pràcticament surt tot amb dins de la diligència, que és en certa mida com un espai en moviment que li portarà al lloc on es produirà, diguem, la gran festa de trets, de violència, inclús d'intriga, perquè hi ha moments que sembla que la pel·lícula sigui com una investigació a l'Agatha Christie. Hi ha un moment que el personatge de Samuel L. Jackson fa de Poirot intentant descobrir qui ha fet una acció criminal, que no explicaré quina, perquè són els espectadors els que tenen que descobrir els diferents, diguem, interessos o situacions sorprenents que té la pel·lícula. Cal dir que és una pel·lícula de molta violència, però que també parla de la mala utilització de les armes. Jo no sé si la pel·lícula està condicionada una mica per aquesta situació que viu als Estats Units i l'Obama, que ha fet una crida en contra de la d'utilització de les armes. Com sabem, les armes tenen un significat històric molt important amb el concepte democràtic dels nord-americans, i jo penso que no sé si el Tarantino, de forma inconscient, potser, ha intentat també donar el seu punt de vista. La pel·lícula és una espècie de disbauxa en quant a aquest tipus de violència, però també molt irònica, molt cruda en quant, molt crua en quant a les, als diàlegs i en quant a les relacions d'aquests personatges entre ells, uh-huh. ja dic, està plena de sorpreses que a mi em semblen molt interessants. Recordar que el repartiment, a més del Samuel L. Jackson, del Kurt Russell i de la Jennifer Jason Leigh, té també un gran treball de Bruce Dern, Michael Madsen, Channing Tatum, Tim Roth i Walton Goggins. Uh-huh. I ja saps que a mi m'agrada molt, jo sóc molt apassionat d'aquestes últimes pel·lícules del Tarantino, però a mi m'agrada també escoltar veus que no són les que coincideixin amb mi.
Apa.
I per això avui he tingut la, no sé, la intenció i m'he atrevit a preguntar a un company si volia participar donant la seva opinió a un company de la crítica cinematogràfica perquè a ell no li agrada la pel·lícula tant com a mi. Es diu Carles Mir i és l'home important d'una televisió d'aquí, de casa nostra, com és BTV, Barcelona Televisió, on fa un programa molt interessant que es diu Barcelona i Acció, programa que jo recomano perquè fan pel·lícules sobre el món de Barcelona, molt interessant, i justament les fan els divendres a les 22:40. Carles Mir, bona tarda.
Bona tarda, Miquel, què hi ha?
Hola, guapo. Com bueno, anem? Jo he donat la meva opinió, a mi és una pel·lícula que m'agrada i a tu és una pel·lícula que no t'agrada
ja
massa.
Ja t'he sentit, ja. No, no és que no m'agradi massa, és que no m'agrada gens.
No t'agrada gens,
no,
va.
No, no.
Això està bé.
Em vaig avorrir molt, les 3 hores que dura, vaig mirar el rellotge com 3 o 4 vegades, i a més és que no m'agrada el món que deies de Tarantino. Jo trobo que va tenir un debut brillant amb Reservoir Dogs,
sí.
La segona li va sortir molt bé, Pulp Fiction, i a Malditos Bastardos, bueno, estava bé. Però, bueno, clar, si aquesta és la vuitena, diguéssim que a mi m'agraden 3, o sigui que hi ha 4 que no m'agraden gens. I aquesta, per mi, és de les pitjors. És de les pitjors perquè ha perdut el sentit de l'humor, la ironia, perquè ell sempre necessita armes a les seves pel·lícules. Per això se'n va o al western, o als gàngsters, o a la Segona Guerra Mundial,
sí,
als nazis...
Sí, sí, al món on hi ha violència, clar.
Ell necessita armes.
Sí, sí, ell necessita armes,
o sigui,
armes,
que
sí.
Això de que sense voler ha volgut fer una crida antiarmamentística, no ho crec, perquè sense armes ell no faria cine, m'entens? És que no tenia una pel·lícula que no sortin armes. Però tenia sentit de l'humor, i ara, pues, poder, perquè s'ha fet gran... Perquè el Tarantino...
Tu creus que no té sentit de l'humor, la peli?
No té cap sentit de l'humor, perquè, escolta, els punyetazos que li peguen a la tia...
Jo em vaig riure... Bueno, home,
la única
això és...
dona que surt està tot clar... el rato maltractada...
Però que després resulta que és una bruixa, eh?
Bueno, encara que sigui una criminal, però no li pots començar a donar punyetazos, i la gent, perquè està fet d'alguna manera que la gent a vegades riu... de coses horroroses, horribles.
Però tu no creus que ho fa aposta? És a dir,
ho fa aposta,
el Tarantino vol provocar en l'espectador aquesta mena de rialles, però que a la vegada també és un rebuig a la violència que ell posa en els seus personatges, que són, com diu el títol, són odiosos. Són los odiosos 8. Vull dir, és que els 8 personatges són odiosos. No, hi ha ningú
sempre,
que se salvi, no?
Els personatges quasi sempre són odiosos, o són policies, sempre amb armes... En fi, a mi és que ja et dic, el món de Tarantino...
No t'agrada.
No m'agrada. I aquesta pel·lícula em vaig avorrir molt i a més, és que escolta 3 hores per explicar el que explica, podia haver fet amb 2 o amb menys.
Carles Mir, moltíssimes gràcies per la teva opinió.
Sí.
Així els oients d'Estem amb tu tindran 2 opinions, no tan sols la meva. I cadascú podrà entendre la pel·lícula com així escoltat a cadascú de nosaltres. Gràcies, Carles.
Molt bé, Miguel.
Una abraçada molt forta.
Igualment, adéu.
Adéu-siau, bona tarda.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
L'odontòleg Guillem López Burguete, en pràctica exclusiva en ortodòncia, vol estar encara més a prop seu. Truqui'ns al 605 140 077. 605 140 077. En la primera visita, gratuïta, el doctor Guillem López l'orientarà i ajudarà. El contacte amb un prestigiós odontòleg no té per què ser car. Truqui ja al 605 140 077. 605 140 077. El doctor Guillem López Burguete l'està esperant perquè per fi gaudeixi de la millor salut bucal. Visiti'ns a dr-guillemlópezburguete.com.
Tres aplaudiments, sevillana, un mico que es tapa els ulls i paleta de colors. Ah! La Joana avui ve a pintura.
A la Fundació Bancària La Caixa fa 100 anys que treballem pel benestar de la gent gran.
És el moment de compartir el nostre temps per viure.
Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
¿Tu salud pide un cambio? Con productos naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte, equipat amb la tecnologia més avançada, t'ofereix una avaluació integral del sistema ocular. Especialistes en cirurgia i malalties dels ulls. A més, totes les intervencions es realitzen sense necessitat d'ingrés i amb anestèsia local o tòpica. Tot tipus de proves diagnòstiques, tractaments i cirurgia integral de tot el sistema ocular a la teva disposició. Autoritzats per la Direcció de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per efectuar tot tipus d'intervencions, inclòs el trasplant de còrnia. No t'ho pensis més. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93 487 0015. 93 487 0015, perquè no volem que la vista suposi un problema. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Cuando nos conocimos, ella se me insinuó. Parecía tan segura.
Estaba segura. Él era muy tímido y misterioso. ¿Hay algo que quieres contarme?
¿Hay algo que quieras saber?
Soy tu mujer. Lo sé todo.
Aquests diàlegs pertanyen a la segona pel·lícula que vull comentar, que no recomanar perquè a mi no m'han fet el pes, diferent al de Tarantino, que es diu La xica danesa. És la darrera pel·lícula del director anglès Tom Hooper. Recordem que és un director de pel·lícules tan interessants com El discurso del rei, Los miserables, i aquí, particularment a mi, no m'hi ha fet el pes. És un biòpic, dramàtic, que està interpretat per el Eddie Redmayne, Amber Heard, Alicia Vikander i Matías Schnuertes, i està basat en uns personatges reals. Està basat en un llibre del David Ebershoff, La xica danesa, editat per Anagrama, i és la història d'amor i d'altres històries entre els artistes Einar i Gerda Wegener, dos artistes daneses, van tindre una situació molt estranya perquè ell, de cop i volta, en un moment determinat, quan ella li demana que es posi un vestit de dona, descobreix que la seva natura és la natura de dona. I resulta que aquest personatge va ser un dels primers personatges o persones de la història que van intentar fer una operació de transformament de sexe, no? I, clar, la pel·lícula toca aquest tema, lo toca de forma, s'ha de dir, bastant delicada, vull dir, no és que sigui una pel·lícula que pugui molestar, però que té, per mi no és una pel·lícula rodona, com podia esperar del Tom Cooper. Però també és una de les estrenes d'aquest divendres, dia 15, de les 5, ja dic, no he vist El hijo de Saúl, que diuen que és una pel·lícula molt interessant sobre els camps de concentració nazi, però tinc que parlar de les dues que he vist, que són aquesta, La xica danesa i Los odiosos 8. Això seria tot per aquest divendres de cinema.
Gràcies, Miguel.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Tu salud pide un cambio? Con productos naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com. L'odontòleg Guillem López Burguete, amb pràctica exclusiva en ortodòncia, vol estar encara més a prop seu. Truqui'ns al 605 140 077. 605 140 077. En la primera visita, gratuïta, el doctor Guillem López l'orientarà i ajudarà. El contacte amb un prestigiós odontòleg no té per què ser car. Truqui ja al 605 140 077. 605 140 077. El doctor Guillem López Burguete l'està esperant perquè per fi gaudeixi de la millor salut bucal. Visiti'ns a dr-guillemlopezburguete.com.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
¿Tienes problemas oculares y no sabes dónde acudir? Nosotros tenemos la solución. El Centro de Oftalmología Bonafonte, equipado con la tecnología más avanzada, te ofrece una evaluación integral del sistema ocular. Especialistas en cirugía y enfermedades de los ojos. Además, todas las intervenciones se realizan sin necesidad de ingreso y con anestesia local o tópica. Todo tipo de pruebas diagnósticas, tratamientos y cirugía integral de todo el sistema ocular a tu disposición. Autorizados por la Dirección de Recursos Sanitarios del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña. Para efectuar todo tipo de intervenciones, incluido el trasplante de córnea. No lo pienses más. El Centro de Oftalmología Bonafonte es la respuesta a tus problemas de visión. Visítanos en Pasaje Méndez Vigo 6 de Barcelona o llámanos al 93-487-0015. 93-487-0015, porque no queremos que la vista suponga un problema.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Doncs seguim amb el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i el convidat d'avui qui és, Miguel?
Sí, Toni, avui tenim també un invitat de luxe perquè es tracta d'un escriptor, Javier Moro, que ha tret la seva, em sembla que és la seva vuitena novel·la, que es diu A Flor de Piel. Y vamos a hablar con él, porque está al otro lado del teléfono, aquí en directo, en Més Enllà de Radio Estel. Javier Moro, don Javier, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien, estupendo.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por atender nuestra llamada, nuestra entrevista. Y en primer lugar, felicidades por este magnífico A Flor de Piel, título que además, bueno, pues te provoca ya un interés, que ha editado Seix Barral. Hay que decir que Javier Moro ha sido Premio Planeta, lo cual no está nada mal para un escritor. Me parece que fue con su séptima novela, ¿no?
Sí, con El Imperio Eres Tú, sí.
En El Imperio Eres Tú, una película que tocaba la vida del emperador Pedro I de Brasil, y ganó el Planeta en 2011. Y ahora nos sorprende con otra novela extraordinaria, muy interesante, de un tema, yo prácticamente lo desconocía, de cómo se consiguió, bueno, pues luchar contra una enfermedad que en el siglo XIX, estamos hablando de noviembre de 1803, cuando parte una corbeta de La Coruña para ayudar a lo que era el Nuevo Mundo, ¿no?
Sí.
Don Javier.
Sí. Es la historia de fue la última expedición del Imperio y fue una expedición muy sui generis porque iban niños con la misión de llevar en sus brazos, por el procedimiento de brazo a brazo, la vacuna contra la viruela a los territorios de ultramar. Y fue una expedición hecha en el momento más difícil y más oscuro, digamos, de la historia de España, pero que, sin embargo, tuvo unos resultados extraordinarios. Lo que pasa es que, como luego el imperio se fraccionó y llegó la invasión napoleónica, pues todo esto cayó en el olvido. Y hoy nadie se acuerda de esta gesta, que es considerada por los ingleses mismo y por mucha gente como una de las mayores hazañas humanitarias de la historia.
Usted se centra en dos personajes que creo que son fundamentales, como son Isabel Zendal, una gallega que acompañó justamente a esos niños, y después el médico Francisco Javier Balmis y su ayudante Josep Salvain, de Alicante, que fueron los que también llevaban pues el conocimiento, digamos, clínico y médico a esas tierras que estaban asoladas por el tema de la viruela, que como había pasado primero en España, ¿no?
Sí,
en Europa,
la viruela,
¿no?
La viruela era tremenda, sobre todo en América, porque la población indígena no tenía la más mínima inmunidad y caían moscas.
Caían como moscas, sí.
Entonces era urgente llevar algún tipo de remedio, ¿no? Para parar esa sangría tan enorme. Y los tres personajes principales, aparte de Isabel Zendal, que era la única mujer en toda la expedición, estaba el director Balmis, que era un médico que había vivido en América con un carácter muy autoritario, pero muy 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 buen organizador y muy buen investigador. Y luego el héroe arquetípico de esta historia fue Salvani, el doctor Josep Salvani Leopard, que era natural de Cervera, que murió en el acto mismo de vacunar. Él murió en Cochabamba, agotado ya, tísico, y vacunando hasta el último momento. Fue él, digamos, el héroe que lo dio todo por lo que estaba haciendo. Y estoy muy, muy satisfecho porque a raíz del libro, por fin, le rescatan un poco del olvido. La Embajada de España en Bolivia y el Arzobispado de Cochabamba le acaban de poner una placa en la catedral recordando quién fue y agradeciéndole pues todo lo que hizo por la vacuna, que dar su vida por vacunar era su vida por salvar a la humanidad entera.
Pues muy interesante esta noticia que usted nos avanza y nos descubre. ¿Se podría decir, Javier Moro, que desde su primera novela, Senderos de Libertad, en 1992, su literatura se mueve entre lo que podía ser la novela histórica y la novela de aventuras? ¿Podría ser una especie de mezcla, por lo que yo he leído de usted?
Sí, es más historia novelada lo que me gusta hacer, porque la novela histórica implicaría pues la invención de personajes que no han existido, de ficción, que interactúan con personajes históricos que sí han existido. Yo no suelo hacer eso. Yo donde me encuentro más cómodo es novelando la historia. Por ejemplo, en El Imperio Eres Tú, el libro que cuenta el nacimiento de Brasil y la historia del emperador Pedro I de Brasil, pues no hay personajes inventados, no hay una situación inventada, no hay una batalla inventada, ¿no? Lo que hay es que cuento la historia y procuro contarla de una manera que se lea como una novela trepidante, ¿no? Eso es más mi género.
Sí, ¿no? Y que lo consigue. Bueno, quizá yo me he expresado mal, pero quería decir esto, que el juego esté entre la recopilación histórica, hay que señalar el largo listado de agradecimientos que pone usted en su libro. Y después la cantidad de fuentes consultadas. Usted explica un poco cómo ha sido casi de investigación del CIS, por poner una cosa que está de moda, la investigación de descubrir quién era Isabel Zendal y el papel que tuvo en esta expedición, ¿no?
Es que Isabel Zendal, yo tengo la gran satisfacción de haberla descubierto para este libro, para esta historia, porque no se sabía quién era. Su nombre lo decían de 12 maneras distintas. No había ningún documento que pudiera decirnos dónde había nacido, a qué familia pertenecía, de qué medio social provenía.
Sí.
Todo eso no se sabía. Y todo eso lo he conseguido gracias a la colaboración con un estupendo periodista de La Coruña, Antonio López Mariño, que justamente él, en los días en que yo estaba investigando, encontró el primer papel donde aparece el nombre de ella y sabemos dónde nació, la aldea donde vivió, y fuimos allí, fuimos a pasar un fin de semana con los herederos de los Zendal, que existen, que es una familia de campesinos, ahí en Santa Mariña de Parada, la aldea del municipio de Órdenes, de donde ella es originaria, y pudimos reconstruir un poco lo que fue la juventud de aquella mujer y lo que era la vida rural, el ciclo de la vida rural.
Sí, sí, no, y todo
en
esto
Galicia,
usted lo explica.
Tan tremenda, ¿no? Tan pobre.
Usted lo explica perfectamente en la primera parte de la novela, hasta que hay el encuentro entre Isabel y esos dos hombres, Francisco Javier y Josep. Usted lo explica muy bien, o sea, está explicando también parte de la historia de España, de cómo era una sociedad clasista, una sociedad pobre, de cómo esa muchacha entra a trabajar en una familia de bien y cómo eso cambia su vida, ¿no?
Sí, es que la salida de las campesinas era servir en una casa, y es como salió ella del pueblo. Esa era la salida natural. Lo que pasa es que ella fue a caer a una casa buena, digamos, donde luego le reconocieron el talento y de ahí pudo saltar a ocuparse del hospicio recientemente inaugurado, porque era el principio de la Ilustración. Uh-huh. Era cuando se dieron cuenta de que había tantísimos niños abandonados en las calles que algo había que hacer para ocuparse de ellos, y se construyeron los primeros hospicios. Y luego ella ahí pues comete el error de enamorarse del señor equivocado, ¿no? Y esa mancha que va a tener en su vida, eso de ser madre natural, es algo que la perseguirá siempre y que va a ser, digamos, el motor de su motivación. Va a ser lo que le va a empujar a irse a América con estos niños a encontrar una nueva identidad, un nuevo destino, una nueva vida.
Hay un aspecto muy curioso en la biografía y en la vida de Javier Moro, y es que tiene un segundo apellido, digamos, literario, de lujo literario, como es Lapierre, porque
sí.
es pariente del famoso escritor Dominique Lapierre, ¿no?, del cual es sobrino carnal. Y además tiene un aspecto que a mí como crítico de cine también me interesa, y es que usted no sabía, había coproducido películas como Valentina y
sí.
1919, Crónica del Alba, que fueron dos películas magníficas, sí. muy interesantes, con un Jorge Saz muy joven,
sí,
basadas
sí.
en la obra de Ramón J. Sender. A mí
sí,
cuando me he enterado que usted era parte de ese momento bueno del cine español, como era adaptar
sí,
a Sender, me hizo gracia. No dije, mira, pues no sabía yo que el señor Javier Moro además tenía, pues eso, la...
Jorge Sanz ya había hecho 9 películas cuando
sí,
hizo Valentina.
Sí, pero ¿eh? era jovencito todavía.
Jovencito, pedazo de actor. Y luego pues trajimos a Anthony Quinn para hacer el papel de Mosén Joaquín, y fue toda una aventura. Y luego salió muy bien la película, la siguen pasando.
Las dos, sí, sí.
Sí, sí,
fueron dos éxitos, sí. No sabía esa vertiente también de Javier Moro, al que hemos verdaderamente admirado leyendo A Flor de Piel, porque es una novela apasionante. Entiendes la evolución también de nuestro país, entiendes, hay muchos elementos de medicina que usted, ya he visto que da agradecimiento a muchos expertos en el tema, pero usted ha trabajado la investigación casi como un detective, en Ríanse de Sherlock Holmes, ¿eh? Usted.
Sí, es que yo necesito creerme mucho las historias para que el lector se las crea. Y para creerme una historia, pues tengo que investigarlo al máximo, y todo lo que es el proceso de la vacuna, de cómo se descubrió todo esto. Es que además es apasionante pensar que la vacuna viene de la palabra vaca, porque
sí, sí.
fue un descubrimiento por casualidad de que el virus de la viruela de las vacas protegía contra el virus muy, muy letal y muy maligno
del ser humano.
Del ser humano.
Sí, 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 sí. No,
y eso cambia la humanidad.
Claro, claro, sí, sí, porque era como una epidemia fatal,
claro.
y trágica. Sí, sí, muy cierto. No, ya le digo, leyendo el libro es que uno se emociona porque en cierta medida vive las situaciones que viven los personajes, ¿no? Ese deseo de ayudar, esas situaciones de dificultades de todo tipo. Realmente, y después, a mí me interesa mucho también el retrato que hace de Francisco Javier Balmis, que era, no diría un obseso, pero era un hombre que lo único que quería era dedicarse a lo que estaba haciendo, ¿no?
Sí, sí,
y que descubre que la lucha tiene que ser utilizando la ciencia como un arma para salvar a la humanidad, que es lo que después
sí, sí.
hace con la vacuna, ¿no?
Claro, que es que es el espíritu de la Ilustración, era con la razón abrir ese paso en un universo todavía dominado por la superstición.
Es curioso.
Y ahí Balmis es implacable.
Sí. Es curioso porque leyendo su novela y viendo cuáles las circunstancias de la sociedad actual, parece como si ciertos aspectos de la historia, cambiando las tecnologías o las situaciones, digamos,
sí.
cotidianas, tengan mucho que ver, ¿no? O sea,
por supuesto.
No sé, hablamos de vacunas para curar una enfermedad, pues como era la viruela, pero quizá ahora hay otros tipos de viruela, ¿no? Y también
sí.
se está buscando la vacuna, ¿no?
Y también causa polémica, y también
sí, sí,
causa rechazo,
claro.
como fue la utilización de las células madre.
Claro, claro, sí, sí, en su momento, claro.
¿Os acordáis? En su momento,
sí,
¿no?
Sí,
el problema
sí,
que hubo,
claro.
De la misma manera que la vacuna supuso un escándalo cuando salió.
Claro, y se oponían todos, ¿no?
Se oponían todos, ¿eh? Porque era la primera vez que se mezclaban fluidos humanos y fluidos animales.
Claro.
Y eso se suponía que iba contra la ley de Dios y contra la naturaleza.
Sí, sí.
Entonces hubo un rechazo enorme a todo esto. A todas las invenciones suele haber un gran rechazo al principio. Y luego también hay ese paralelismo entre... Yo cuando estaba describiendo el puerto de La Coruña en 1802, lleno de campesinos empobrecidos.
Emigrantes, la famosa emigración hacia el Nuevo Mundo, ¿no?
Claro, estaban ahí amontonados en los muelles, buscando una plaza, buscando un pasaje para ir a colonizar el Río de la Plata.
Usted veía imágenes que hemos visto en la televisión y que seguimos viendo en la televisión,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
De ahí el valor de una novela, cuando toca temas históricos, pero llenos también de esa humanidad que sabe transmitir Javier Moro a sus historias y sobre todo a los personajes que recrea, A Flor de Piel, un título que no deben olvidar y que deben leer todas por todas. Don Javier Moro, felicidades, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y nuestra entrevista.
Muchas gracias.
Muchos éxitos. Hasta siempre.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Amable.
Adiós.
Gracias. Adiós.
Doncs, estimat Miquel, bona tarda i fins la propera setmana.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Doncs anem a escoltar els consells del doctor Gaspar Alomar Serrallach. Benvingut, doctor.
Avui us vull parlar de la medicina avançada. Què és la medicina avançada? És un terme que els propers anys ens sentirem parlar molt. Aquesta medicina és la que ens ajuda a saber l'evolució de les nostres cèl·lules, els nostres teixits, les cèl·lules mare, com arribar a solucionar problemes que fins ara ens eren completament desconeguts. Aquesta medicina avançada que ens permetrà fer teixits, que ens permetrà substituir aquelles cèl·lules que s'estan envellint per cèl·lules joves. Doncs recordeu, la medicina avançada és una nova àrea de la medicina que és la que té el futur i és la que s'emportarà tots els nostres esforços d'investigació pels propers anys.
El doctor Gaspar Alomar Serrallach.
¿Tu salud pide un cambio? Con productos naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Doctor Guillem López Borguete, com se li ha de cuidar la boca amb un nadó?
Pues se l'ha de cuidar fent fluoritzacions tòpiques, evitant sucres del biberó, no fer petons a la boca si la persona adulta que fa petons doncs pateix malalties vocals, sobretot transmissibles, evitar medicaments com les tetraciclines, la lactància materna al màxim de temps possible, fomentar al màxim la masticació, introduir la cullera no més tard del mes 6 de vida, netejar les dents amb una gasa humida o bastonet de les oïdes i visitar el dentista no més tard del mes 12.
Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I, a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902-02-02-85. 902-02-02-85 o visita'ns a www.viajesloreto.com.
Manquen 7 minuts de programa, però abans d'anar-vos amb nosaltres, i vosaltres no, us heu de quedar, ens n'anem d'anar a Lloret de Mar, perquè ja ens està esperant l'Efren de Viatges Loreto, perquè us volem aconsellar sobretot aquest tema de viatges i els plans que podeu fer, que són meravellosos, sens dubte. Efren, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Vinga, anem a parlar en primer lloc de La Rioja.
Molt bé, doncs el viatge de La Rioja és una escapada de 3 dies, vale? Surt per 139 amb 95.
139 amb 95.
Ah, exactament. Els 3 dies, sempre amb el paquet que fem nosaltres, a tot inclòs, amb pensió completa, amb begudes, amb les visites, amb l'hotel. I les visites són, en concret, visitem Aro, visitem Santo Domingo de la Calzada, visitem Logroño, i a més, com no podia ser d'una altra manera, un celler típic de la Rioja, que també farem visita amb tastet i, bueno, el que s'ha de fer a la Rioja, que és el món del vi.
Afren, t'he de confessar una cosa. Jo no entenc com podeu tenir aquests preus. M'ho pots repetir? És a dir,
sí.
100...
139 amb 95 euros.
139 amb 95. Ho heu escoltat bé, tot inclòs, 3 dies, mare meva. I anem a parlar ara de Maestrazgo, si et sembla bé.
El Maestrazgo, sí, aquesta és una regió una mica més desconeguda, però també és molt maca, també és de 3 dies, també té el mateix preu, 139 amb 95, i visitem Alcalá de la Selva, la Verge de la Vega, visitem Rubielos, el castell de Mora de Rubielos amb l'entrada inclosa, visitem un forn de pa tradicional amb un tastet de productes típics, i a més aprofitem i passem per al Canyís, i a tothom que vingui amb nosaltres per persona els regalarem una espatlla de pernil de 4,5 quilos.
Mare meva, ho heu sentit bé, una espatlla de pernil. Aquests dos plans de Viajes Loreto, La Rioja i Maestrazgo. Efren, els hi donem el telèfon perquè, si volen, es puguin posar en contacte amb vosaltres. El 97-234-60-22. 97-234-60-22. Viajes Loreto, Efren. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. Ja estem amb tu.
A tu, molt bona tarda.
Una abraçada.
Adéu.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. T'agrada la lírica? En vols conèixer els nous talents? Doncs no et perdis els dimecres a les 5 de la tarda l'Odissea de la Veu, amb Toni Guerrero. Els nous talents de la lírica a l'Odissea de la Veu, amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
Tres aplaudiments, sevillana, un mico que està pels ulls i paleta de colors. Ah, la Joana avui ve a pintura.
A la Fundació Bancària La Caixa fa 100 anys que treballem pel benestar de la gent gran.
És el moment de compartir el nostre temps per viure.
Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Ens acomiadem amb el José Vélez.
El temor de amarte, amor, es tanto que mi voz te habla sin palabras.
Bon cap de setmana.
El temor de amarte, amor, es tanto que tu olor está minando el alma.
I bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran.
Quedo atrás como un robot perdido y paso a paso y poco a poco me acerco hacia tu cuerpo, te estrecho entre mis brazos, me muero en un te quiero y me convierto en ti. Tú, solamente tú.
Solamente, solamente
tú. En el aire tú.
En el aire solamente, solamente
tú. En mi cuerpo tú. En el viento tú, la locura de tu piel es tanta que mi piel se está volviendo loca y el perfume de tu amor se parece al sabor que me dejó tu boca. Tú te acercas, tú te vas y yo me quedo atrás como un robot perdido y paso a paso y poco a poco me acerco hacia tu cuerpo, me estrecho entre mis brazos, me muero en un te quiero y me convierto en ti. Tú, solamente tú.
Solamente, solamente, solamente.
el viento.